tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dijous 30 de maig del 24, un dia que comença amb el cel encara mig tapat, però amb temperatures cada vegada més altes. Daniel Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Som-hi, quins valors tenim?
Doncs ens llevem amb temperatures bastant altes. Tenim 7 graus a aquesta hora del matí a Vall de Núria, en tenim 13 a d'Àsia, Molló, 15 graus a Camprodon, a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 16 a Ripoll, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 17 graus a Olot i a Mieres, 18 a la Vall d'en Bas, 19 graus a Anglès, en tenim 20 a Castellfollit de la Roca i a Girona i 21 a Figueres, a Banyoles i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui la pluja es pot animar. Preveiem pluges, xàfecs i tempestes localment fortes a partir de la tarda i fins al vespre. Poden anar acompanyades de llamps i trons i poden deixar pedregades. Avui, doncs, una situació pràcticament d'estiu, perquè encara farà calor, potser no tant com ahir. La temperatura pot baixar 2 o 3 graus, però la veritat és que encara la temperatura serà alta. Es va arribar, per exemple, als 29 graus a Mieres, o 26 en el cas de Olot, 27 a Vic, o 20 en el cas de Queralbs. Tot això és marcat per aquesta inestabilitat que els propers dies es manifestarà en forma de ruixats a les tardes, gairebé cada dia, però atenció, perquè hi ha canvis. Diumenge potser no plourà tant i, en canvi, dissabte les pluges tornen a ser fortes, com les d'avui, o una mica més. S'avança la pluja de dissabte, per tant, dissabte, un temps més inestable.
O caixa o faixa, o s'aproven els pressupostos del 2024 o es farà un pla de sanejament de les finances de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta és la situació que ha exposat el govern en l'últim ple. Aliança vol tornar a provar si sap trobar encaixos amb l'oposició perquè s'aprovi la seva proposta econòmica i ha avançat que hi haurà un ple extraordinari per intentar no anar amb els comptes prorrogats. Una situació que està tensant i molt l'economia ripollesa, segons ens reconeix la pròpia alcaldessa Sílvia Orriols.
Cercarem, doncs, que es siguin aprovats aquests pressupostos. Si hem de fer algun tipus de concessió en alguna mesura que considerem convenient, la farem. Estem disposats a mantenir aquestes converses, tot i que avui a la sala de plens ja hi ha grups municipals que ens han anticipat que abans de que els hi plantegem quin era el nostre pressupost, doncs ja ens hi votaran en contra.
A Can de Bànol preparen la primera edició dels pressupostos participatius, una eina que permetrà que la població s'involucri en la presa de decisions que afecten el poble.
Durant el mes de juny s'iniciarà la primera fase de presentació de propostes i no serà fins a principis de l'any que ve que es podran votar les actuacions finals, les que l'Ajuntament executarà en benefici de tota la ciutadania.
L'Oriol Lázaro és l'alcalde de Can de Bànol.
Hi veiem molts avantatges, pràcticament cap inconvenient, per tant seguiran, apostarem per la continuïtat, i a més també veiem la gran avantatge de complir allò que vam dir, que és escoltar la població, doncs que anirem tenint aquell Camp de Bànol que entre tots anem decidint. No serà la voluntat d'un, dos o tres, no, serà una mica el que tots anem votant, el que ens vagi agradant més, i anirem dibuixant aquella població que entre tots anem escollint.
Falten medicaments a les farmàcies, és una situació que s'arrossega des d'abans de la pandèmia. Es calcula que hi ha una mancança de 800 productes diferents.
El 80% dels medicaments es produeixen entre la Xina i l'Índia, fet que en condiciona l'arribada al no haver-hi cap centre de fabricació arreu d'Europa. Les farmàcies catalanes no tenen capacitat de resposta i han de dir als clients que no tenen el medicament que busquen. En alguns casos poden arribar a ser medicaments necessaris per tractaments de càncer o al·lèrgies, entre d'altres.
L'Antoni Torres és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
Quan tu jugues a la ruleta, de tant en tant la ruleta cau on tu vols. I l'altre dia no teníem problemes per un medicament anticancerós. Fa menys d'un mes teníem problemes amb un antiarrítmic al cor. Clar, si la boleta cau o no toca, pues tenim un problema.
Són les 8:04. L'any passat el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular.
Des del Consorci creuen que cal agilitzar aspectes de la llei d'estrangeria per tal de regularitzar la seva situació i que puguin tenir tots els drets com a ciutadans.
Aquesta situació no es donava abans. Estem parlant d'uns anys enrere, aquest és un procés que sí que, evidentment, es donava, però es donava d'una manera molt, amb molt poques quantitats. Això ha crescut perquè, segons les situacions que hi ha en el món, no?, i la gent es veu abocada, doncs, a migrar i tot plegat, doncs, això ha anat creixent en els últims anys.
Paraules de la Teia Fàbrega, la directora del Consorci d'Acció Social. Unió de Pagesos anuncia que no anirà al tall dels passos fronterers i creu que no és legítim mobilitzar-se en campanya electoral.
Els sindicats s'uneixen amb Confederació Paisana per defensar el model de pagesia familiar a la Unió Europea.
Escoltem el coordinador nacional del sindicat, Joan Cavall.
Nosaltres no creiem legítims que en un període de campanya electoral doncs et mobilitzis. Per què? Bueno, perquè és partidista, estàs criticant el que hi ha i donant un avantatge al que no hi ha.
Lidl i La Fageda s'uneixen per la producció d'una nova crema catalana que crearà nous llocs de treball per col·lectius en risc d'exclusió social.
Per a Lidl, aquest producte mostra una vegada més la ferma aposta de la cadena pels productes catalans i el territori. Està previst que estigui disponible a tots els supermercats Lidl d'Espanya.
El gerent de compres de la companyia alemanya és Jordi Morales.
Vam pensar quin és el postre tradicional català per excel·lència que podem exportar a totes les botigues d'Espanya, a un altre pas a botigues d'Europa, a nivell comercial com ho puc rentabilitzar, i us ho vaig descriure de la mateixa manera que vos ho diré ara. Era una peça rodona amb un Tetris. Quan estàs jugant al Tetris i t'arriba una peça rodona, com la fas encabir? Pues la farem encabir, la farem funcionar i l'hem fet funcionar.
Els estudiants garrotxins ultimen els detalls per la selectivitat.
Les proves d'accés a la universitat comencen el proper dimarts. En casos com els de l'Institut Montsecopa, els alumnes reben classes preparatòries per conèixer a fons les proves que es trobaran al davant. Reconeixen que són temps de nervis i de moltes hores d'estudi per preparar tots els exàmens.
Són uns moments complicats, així de força estrès, perquè s'ha d'estudiar molt, però bueno, es va fent i des d'aquí al centre ens estan ajudant molt perquè totes les classes que necessitem ens les donen. Si hi ha coses que no entenem també accepten després de classe, hores del pati i fora d'hores inclús d'escola, correu i això, sempre estan atents.
I a Sant Joan de les Abadesses reben la visita dels estudiants de l'Epalais-sur-Vienne, una zona propera a Limoges, a França. El motiu és l'agermanament entre les dues viles. Per aquest motiu, alumnes de les escoles de la localitat francesa estan fent una estada aquests dies a la vila santjoanina. L'alcalde és en Ramon Roquer.
Aquest any doncs els hi toca a ells compartir amb nosaltres una setmana, s'allotgen amb diferents famílies i per tant tenim activitats compartides, algunes es fan a l'escola, en horari escolar, altres, doncs, mira, amb cada família que els acull, no?, que hi ha aquelles activitats que cadascú, doncs, va organitzant després a les tardes. La veritat és que és una experiència extraordinària.
Pardines fa una passa endavant en la mobilitat sostenible al poble. En conseqüència de la demanda, el consistori ha decidit licitar dos nous punts de càrrega per vehicles elèctrics.
Es tracta dels dos primers punts que ofereixen aquest servei al municipi. Les places se situaran darrere de Can Serra, l'hostal situat a la plaça del Pedró.
En Jordi Ubac és l'alcalde.
Hem posat a concurs la licitació de dos places per carregar cotxes elèctrics. Entenem que és un servei ja molt demandat i des de l'Ajuntament doncs, hem publicat també una oferta per l'empresa que consideri oferta interessant doncs es pugui presentar. Seran en principi dos places de pàrquing per cotxes elèctrics, estan situats en el pàrquing de darrere Can Serra, que en diem, i pensem que és una molt bona ubicació i un servei que volem donar.
I a les 8 i 8, els gegants protagonistes. I és que aquest cap de setmana els veurem ballar a plaça en directe per Olot Televisió aquest diumenge a partir de 3:15 del migdia. Ferran Serra és el nou representant dels geganters.
Desapareix la figura del cap com s'havia entès fins ara. Un cop retirat Andreu Girona, els geganters van fer votacions i van escollir en Ferran com a representant.
Encara recordo unes paraules de l'Andreu de l'any passat en una entrevista aquí amb vosaltres que deia que recordo el primer cop que va entrar aquí com a novato, no? I que de cop passen els anys molt ràpid i veus que van plegant la gent, que la gent va acabant els seus anys i de cop et trobes que ets un dels més veterans, no? Llavors, bueno, això, una mica més d'experiència i bastants anys dins la faràndula, que és un orgull per a mi.
I avui també hem de parlar d'una altra d'aquelles festes tradicionals que es manté malgrat el pas dels anys. La Vall d'en Bas celebra el Dia de la Dalla amb activitats per totes les edats.
Serà aquest diumenge i comptarà amb la 24a edició del concurs de dalla. Aquesta festa serveix per homenatjar aquesta eina i els pagesos que la utilitzaven en el passat.
Hi haurà activitats per petits i per grans, ho diu en Rafael Prieto, que és un dels membres de la comissió de festes.
Deixarem un espai reservat dins del camp, en el qual també el més gran poden aprendre, i en el qual farem per res una mica de les nocions bàsiques de com es dalla, de què significa el dallar, no? També històricament perquè es feia servir, i que vegin, perquè sí que ens hem trobat en altres anys, o per exemple la Fira de Sant Nicolau, que també pugem, que els més petits se pregunten i per què ho fas així? Per què no fas servir la desbrozadora o no sé què, no? Clar. I dius, bueno, perquè antanyo es feia d'aquesta manera, no? Clar. I que sàpiguen també l'esforç que implicava a la gent de que el feia servir, que era el seu mitjà de vida, aconseguir-lo.
8 i 10. La Unió Esportiva Olot fitxa el central Robert Costa per liderar la línia defensiva i reforçar la rereguarda capitana ja d'aquest any per en Roger Bernils i l'Uri Ayala.
El jugador de 29 anys arriba procedent de l'Alzira i compta amb un bon grapat d'anys d'experiència a la categoria de bronze del futbol estatal.
En hoquei, l'hoquei Olot assegura que la primera catalana és una bona categoria per formar els jugadors de la base.
El seu director esportiu, Aniol Manga, reconeix que l'equip està preparat per intentar pujar a Nacional Catalana la temporada vinent.
Sí, jo penso que l'objectiu d'aquest equip va ser consolidar i intentar fer un pas endavant i assolir Nacional Catalana, que crec que seria la categoria perfecta, però aquí a Primera Catalana hi ha molt de nivell. I crec que per ser el primer any, ostres, han fet un molt, molt bon paper i jo crec que l'any que ve, amb aquesta mica de més experiència, crec que poden lluitar per estar a la part dalt i intentar pujar.
I en tenis taula, ascens amb suspens del primer equip del club tenis taula Ripoll. Els de la capital van guanyar un partit i en van perdre dos a la fase final disputada a Sabadell, que els assegura virtualment jugar a segona divisió estatal la temporada vinent.
Fins que la Federació Espanyola no estructuri la nova temporada, però no se sabrà del cert. Per altra banda, l'equip de segona provincial va guanyar la Lliga i aquest sí, puja de divisió.
Escoltem en Gabriel Surinyà, que és el president de l'entitat.
Doncs és una temporada completa, perquè el primer equip a quedar primers de la Lliga i aconseguir pràcticament l'ascens, perquè és un tema burocràtic encara de moment. El segon equip, una tercera posició, és molt bona posició i l'equip que tenim d'alguna manera per mirar de fomentar el jovent que es vagi integrant, doncs hem fet una temporada també molt bona, pugem a primera provincial.
El triatleta Genís Grau es queda sense bitllet per als Jocs Olímpics de París.
El Garrotxiu atribueix a la pressió de sentir que s'estava acostant al final per a la classificació olímpica. Grau vol centrar-se ara en nous objectius com la gran final de les sèries mundials a Màlaga al mes d'octubre.
Jo crec que ha sigut també la pressió de que ja s'estava acostant al final de la classificació i al haver-me lesionat a tot el desembre i gener, tot em venia molt just. Vaig saltar-me gran part de la pretemporada i aquí això es paga perquè tothom està al 100% i més aquest any que ja s'acostava al final de la classificació i bueno, doncs vaig començar malament i vaig agafar una mala ratxa que no aixecava cap i bueno, suposo que ha sigut això una mica tot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Atenció, conductors, que hagueu d'utilitzar els túnels de Bracons.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
I és que avui tallaran un carril en sentit Vic als túnels de Bracons. El tall serà de 9 del matí a 6 de la tarda. El centre de control viari ha informat que el tall és degut a la neteja de les canonades de recollida d'aigua. En tot moment, hi haurà un carril per cada sentit de circulació en marxa. Això sí, pot ser que en alguns moments hi hagi algunes retencions, per tant, planifiqueu amb prou temps els vostres desplaçaments.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
O caixa o faixa. S'aproven els pressupostos del 2024 o es farà un pla de sanejament de les finances de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta és la situació que ha exposat el govern en l'últim ple. Aliança Catalana vol tornar a aprovar si sap trobar encaixos amb l'oposició perquè s'aprovi la seva proposta econòmica i ha avançat que hi haurà un ple extraordinari per intentar no anar amb els comptes prorrogats un any. Una situació que està tensant i molt l'economia ripollesa. Informa Judit Espert.
Aliança Catalana vol tornar a intentar aprovar els pressupostos pel 2024. La manca manca d'entesa entre govern i oposició suposa treballar amb comptes prorrogats i això està tensant les maniobres econòmiques de la corporació. Només amb els augments dels costos de personal i els interessos bancaris han augmentat uns 400.000 euros que s'han de buscar d'altres partides i obliguen a fer retallades. Sobre la taula hi ha dues opcions: aprovar uns comptes buscant entesa amb la resta de grups o aprovar un pla de sanejament econòmic que suposaria reajustar l'economia de l'Ajuntament. Escoltem a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
Cercarem doncs, que es siguin aprovats aquests pressupostos. Si hem de fer algun tipus de concessió en alguna mesura que podem considerem convenient, la farem. Estem disposats a mantenir aquestes converses, tot i que avui a la sala de plens ja hi ha grups municipals que ens han anticipat que abans de que els hi plantegem quin era el nostre pressupost, doncs ja ens hi votaran en contra.
Ha estat Alternativa per Ripoll CUP qui ha anunciat aquest no al nou intent d'aprovar els pressupostos d'Aliança. Ho faran, diuen, perquè asseguren que propostes del seu grup com la piscina municipal descoberta o les ajudes per extraescolars s'han suprimit o reduït de l'horitzó municipal. És el cas també de la proposta que han portat al ple per donar embranzida al pla director de la bicicleta. Tot i que s'ha aprovat la moció, el govern diu que no té capacitat de maniobra per poder-ho fer i que no és una prioritat en aquests moments. Dani Vilaseca és el portaveu d'Alternativa per Ripoll.
11 mesos de mandat i creiem que sempre l'hem anat escoltant, no? De dir, no tenim diners, però no tenen diners pel que volen, perquè pel que volen sí que en tenen de diners i, per tant, l'únic que cal és voluntat política.
Ara mateix no tenim pressupost per aplicar-lo i no és una de les prioritats, considerem, del nostre govern.
Per a Somi i el PSC, la situació econòmica és l'excusa per no parlar de la manca de lideratge d'Aliança i la voluntat d'engegar projectes per a Ripoll. Ho exposen Joaquim Colomer, de Somi Ripoll, i Enric Pérez, del PSC.
No ha arrencat cap projecte nou que benefici o que millori o que avanci elements per Ripoll.
Aquesta victimització de que no hi ha diners, amb la que l'actitud de l'equip de govern ha de ser una altra i el que ha de vetllar és per buscar finançaments.
El pressupost de l'Ajuntament, l'oposició el va tombar esgrimint que hi veia poca ambició de futur. Aliança gestiona el consistori amb els números heretats de l'anterior govern, aleshores liderat per Junts.
No deixem encara els pressupostos, però ara són els participatius. A Can Davant preparen la primera edició dels pressupostos participatius, una eina que permetrà que la població s'involucri a la presa de decisions que afecten el municipi.
Durant el mes de juny s'iniciarà la primera fase de presentació de propostes i no serà fins a principis de l'any que ve que es podran votar les actuacions finals, les que l'Ajuntament executarà en benefici de tota la ciutadania.
Judit Lechon.
Per primera vegada l'Ajuntament de Can Davant impulsa uns pressupostos participatius. La partida destinada en aquesta primera edició és de 50.000 euros, un import que permetrà dur a terme les propostes que la ciutadania consideri necessàries per al municipi. Per al consistori oferir l'oportunitat de decidir de manera col·lectiva és important, perquè involucrar la població en la presa de decisions que afecten la vila és un dels objectius de l'equip de govern. Oriol Lázaro és l'alcalde de Can Davant.
Hi veiem molts avantatges, pràcticament cap inconvenient, per tant seguiran, apostarem per la continuïtat i a més també veiem la gran avantatge de complir amb allò que vam dir, que és escoltar la població, doncs que anirem tenint aquell Can Davant que entre tots anem decidint. No serà la voluntat d'un, dos o tres, no. Serà una mica el que tots anem votant, el que ens vagi agradant més i anirem dibuixant aquella població que entre tots anem escollint.
El 12 de juny es farà una presentació oberta a tothom per explicar el projecte, perquè a partir del 17 de juny s'obrirà la primera fase, la que consistirà en la recollida de propostes. Daniel Tarragó és de Neòpolis.
Per explicar tot aquest procés a la ciutadania d'una manera didàctica i també aprofitarem, diguéssim, la presentació del procés que es farà el dia 12 de juny a les 7:30 al Centre Cívic. No només presentarem el procés i farem un exercici de pedagogia de què és això de la participació, quines són les normes del joc, no?, per poder participar en un procés d'aquestes característiques amb garanties d'èxit, sinó que a més farem un taller participatiu per començar a elaborar propostes de forma col·lectiva.
Fins al 7 de juliol es podran presentar propostes a través d'uns díptics que es repartiran per les cases i una pàgina web creada específicament per als pressupostos participatius.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Falten medicaments a les farmàcies. És una situació que s'arrossega des d'abans de la pandèmia. Es calcula que hi ha una mancança de 800 productes diferents.
El 80% dels medicaments es produeixen entre la Xina i l'Índia, fet que en condiciona l'arribada al no haver-hi cap centre de fabricació arreu d'Europa. Les farmàcies catalanes no tenen capacitat de resposta i han de dir als clients que no tenen el medicament que busquen. En alguns casos poden arribar a ser medicaments necessaris per tractaments de càncer o al·lèrgies, entre d'altres.
Informa Roger Isern.
Falten medicaments, sí, pot semblar una utopia, però a Catalunya i arreu d'Europa falta un subministrament de fàrmacs adequats a les necessitats de la població. Precisament és una falta de medicaments petita, ja que responsables del sector xifren en més de 800 medicaments que fan falta arreu de les farmàcies catalanes. Sobre el perquè d'aquesta problemàtica, n'hem parlat amb el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
Actualment aquesta és una situació que ja no és d'ara, sinó que és una situació que arrenca abans de la pandèmia. Ja teníem un problema de medicaments que faltaven durant la pandèmia, això es va agreujar d'una forma molt rellevant, i després de la pandèmia s'ha solucionat una mica, però estem molt més amunt que quan estàvem abans de la pandèmia. O sigui, ens hem quedat amb un nivell molt alt. Quants medicaments falten? Doncs mira, depèn de la setmana. Entre 850 i 900 i pico.
Torres compara la situació de falta de medicaments amb un joc. Detalla que el més important és la falta de fàrmacs, sinó quins són els que haurien de ser sempre a les farmàcies i que en els últims anys no hi són regularment.
Quan tu jugues a la ruleta, de tant en tant la ruleta cau on tu vols. I l'altre dia no teníem problema, teníem problemes per un medicament anticancerós. Fa menys d'un mes teníem problemes amb l'antiarrítmic pel cor. Si la boleta cau o no toca, pues tenim un problema.
El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya també exemplifica la situació amb què ens troben molts clients de farmàcies. Van a buscar un tipus de medicament i no el troben, fet que provoca que hagin de tornar-hi una altra vegada amb una nova recepta.
Gràcies, Roger. L'any passat el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular.
Des del Consorci creuen que cal agilitzar aspectes de la llei d'estrangeria per tal de regularitzar la seva situació i que puguin tenir tots els drets com a ciutadans. Diuen que aquestes persones estan en una situació de vulnerabilitat encara més greu per culpa d'aquests entrebancs jurídics i burocràtics.
Gerard Puigdemont.
L'any passat, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular. Això significa que no tenien els documents en regla per ser ciutadans de ple dret al país. El cert és que en nombres absoluts són menys persones que el 2022, tot i que des del Consorci asseguren que en els darrers anys el nombre és considerable. En parla Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Aquesta situació no es donava abans. Estem parlant d'uns anys enrere. Aquest és un procés que sí que evidentment es donava, però es donava d'una manera molt amb molt poques quantitats. Això ha crescut perquè segons les situacions que hi ha en el món, no? I la gent es veu abocada doncs, a migrar i tot plegat, doncs això ha anat creixent en els últims anys.
Es tracta de persones vingudes de fora que fugen de manera urgent dels seus països per la situació de pobresa o guerres i que no tenen temps d'agilitzar processos burocràtics. Persones que es troben que les lleis d'aquí són lentes a l'hora de regularitzar-los com a ciutadans de ple dret. Tot i que es fan regularitzacions extraordinàries puntualment, des del Consorci creuen que caldria agilitzar aquests processos per evitar que aquestes persones visquin amb més vulnerabilitat de la que ja tenen. Asseguren també que són persones que fan falta aquí per motius laborals.
Tenen una dificultat amb la llei d'estrangeria, que és que la gran majoria de països doncs, han de passar 3 anys abans no estan regularitzats. Per tant, aquestes situacions fa que siguin persones molt vulnerables, perquè no tenen dret al treball, no tenen dret a tot en una sèrie de coses, no? Llavors aquests són els que ens preocupen més realment, que són persones que han fugit.
Unes lleis i una realitat que no concorden amb les capacitats dels serveis socials, un fet més que explica per què estan tensionats des de fa temps.
Divisió entre els pagesos. Diversos col·lectius pagesos han convocat un tall dels passos fronterers de cara a dilluns vinent des de Catalunya fins al País Basc i a les dues bandes dels Pirineus. Un dels col·lectius que lidera la mobilització al Principat Català és Revolta Pagesa. Unió de Pagesos ha anunciat aquest dimecres que sorprenentment no s'hi sumarà. Si bé el cert és que van participar en algunes de les mobilitzacions que van fer al febrer, ara el sindicat majoritari de l'agricultura catalana s'ha desmarcat de la protesta, Aniol.
Per altra banda, considera que no és legítim promoure protestes enmig d'una campanya electoral. Per això, el portaveu d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, defensa altres mesures que portin solucions als problemes de la pagesia.
Nosaltres no creiem legítims que en un període de campanya electoral doncs et mobilitzis. Per què? Bueno, perquè és partidista, estàs criticant el que hi ha i donant un avantatge al que no hi ha.
En paral·lel, Unió de Pagesos ha signat un acord amb l'organització Confederació Paisana que hi ha a la Catalunya Nord. L'objectiu és trobar aliats que defensin un model de pagesia familiar que és el que exigeixen a la Unió Europea.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot fitxa el central Robert Costa per liderar la línia defensiva i reforçar la rereguarda capitanejada aquest any per Roger Bernils i Uri Ayala.
El jugador de 29 anys arriba procedent de l'Alzira i compta amb un bon grapat d'anys d'experiència a la categoria de bronze del futbol estatal. Robert Costa es va formar a les categories inferiors del Barça fins a arribar al juvenil i al filial blaugrana. Durant els últims anys ha passat per equips com el filial del Celta de Vigo, l'Atlètic Llevant, el Lorca Deportiu i la Penya Deportiva Eivissa.
I ara anem a Ripoll per parlar de tenis taula. Ascens amb suspens del primer equip del Club Tenis Taula Ripoll, Martí Palau.
El Club Tenis Taula Ripoll és virtualment nou equip de segona divisió estatal. Els ripollesos van quedar quarts a la fase final disputada a Sabadell el cap de setmana passat i això els deixa molt a prop de tenir assegurat l'ascens. Fins que la Federació Espanyola de Tenis Taula no tanqui les lligues per la temporada vinent, els de la capital no sabran segur si han ascendit, però està assegurat el 99%. El dolç final de temporada del primer equip no és l'única notícia positiva per al club, i és que l'equip de segona provincial ha guanyat la lliga i puja a primera. Una temporada brillant i inesperada, perquè es tracta d'un equip nou que combina veterania i joventut. Per altra banda, el conjunt de preferent finalitzarà el curs en tercera posició. Parla Gabriel Sorinyac, president del Club Tenis Taula Ripoll.
Doncs és una temporada completa, perquè el primer equip ha quedat primer de la Lliga i aconseguir pràcticament l'ascens, perquè és un tema burocràtic encara de moment. El segon equip, una tercera posició, és molt bona posició. I l'equip que tenim, d'alguna manera, per mirar de fomentar el jovent que es vagi integrant, doncs hem fet una temporada també molt bona, pugem a primera provincial, i es tracta de tindre la mínima diferència entre equips per sempre poder ajudar un equip de baix al de dalt, si convé.
En les pròximes setmanes es coneixerà oficialment l'ascens del primer equip del Club Tenis Taula Ripoll a segona divisió estatal, i així l'entitat podrà començar a preparar la nova temporada en una categoria molt exigent. Sí, com sigui, el balanç del curs és més que positiu, i és que es tracta d'un moment en què el Tenis Taula Ripoll té molta força.
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat, la nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destilats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
L'Urbanita és un híbrid que viu en hàbitats de terrasses i en renou. Entre la jungla asfaltada, els més evolucionats arriben fins al cor de la ciutat i la conquereixen.
Amb un Citroën C4 o C4X i els seus nous motors híbrids etiqueta Eco. Des de 24.150 euros. La City és teva sense restriccions.
Citroën. Vine a Coadis Andreu. Ens trobaràs a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot. coadisandreu.es.
Ja coneixes les noves activitats del Lava Park? Sí, al càmping Lava hi trobaràs un parc d'activitats a la natura. I pels més petits, el Lava Kids, un espai amb pista americana, circuit dels sentits, paintball laser tag, llits elàstics i scooters. Vine a celebrar la teva festa d'aniversari o passa el dia a l'àrea de barbacoes i descobreix el Lava Kids. Un dia diferent, a prop de casa. Lava Park, càmping Lava, al peu del volcà Santa Margarita.
Torna el Festival Harmonia, el Festival de la Garrotxa. Figaflowers, Stay Homas, Triquell, Lildami, Diversiones, Ginestar, Hotel Cochambre i molts més. Els dies 28, 29 i 30 de juny a les Planes d'Hostoles. I dissabte 29 a partir de les 11 del matí torna l'Harmonia Kids, el festival per a tota la família. Zona de campers i acampada de franc. Si estàs registrat a culturajove.cat, 3 dies de festival per només 15 euros. Abonaments, entrades i més informació a harmoniafestival.cat. T'ho perdràs?
Bon dia i bona hora, són 2:15 del matí. Recapitulem continguts. Des dels 5 minuts més avui us expliquem aquestes notícies. Són les del dia d'avui.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Comencem a Ripoll, o Caixa o Faixa, o s'aproven els pressupostos del 2024 o es farà un pla de sanejament de les finances de l'Ajuntament. Aquesta és la situació que ha exposat el govern en l'últim ple. Aliança vol tornar a provar si sap trobar encaixos amb l'oposició perquè s'aprovi la seva proposta econòmica i ha avançat que hi haurà un ple extraordinari per intentar no anar amb els comptes prorrogats. Una situació que està tensant i molt l'economia ripollesa. Sílvia Riols és l'alcaldessa.
Cercarem doncs, que es siguin aprovats aquests pressupostos. Si hem de fer algun tipus de concessió en alguna mesura que considerem convenient, la farem. Estem disposats a mantenir aquestes converses, tot i que avui a la sala de plens ja hi ha grups municipals que ens han anticipat que abans de que els hi plantegem quin era el nostre pressupost, doncs ja ens hi votaran en contra.
Pressupostos, però d'un altre caire, els participatius. Can de Bànol els prepara la primera edició d'aquesta iniciativa, una eina que permetrà que la població s'involucri en la presa de decisions del poble.
Durant el mes de juny s'iniciarà la primera fase de presentació de propostes i no serà fins a principis de l'any que ve que es podran votar les actuacions finals, les que l'Ajuntament executarà en benefici de tota la ciutadania.
L'alcalde és l'Oriol Lázaro.
Hi veiem molts avantatges, pràcticament cap inconvenient, per tant seguiran, apostarem per la continuïtat i a més també veiem la gran avantatge de complir allò que vam dir, que és escoltar la població, doncs que anirem tenint aquell camp de bano que entre tots anem decidint. No serà la voluntat d'un, dos o tres, no, serà una mica el que tots anem votant, el que ens vagi agradant més i anirem dibuixant aquella població que entre tots anem escollint.
Falten medicaments a les farmàcies, és una situació que s'arrossega des d'abans de la pandèmia.
Es calcula que hi ha una mancança de 800 productes diferents. El 80% dels medicaments es produeixen entre la Xina i l'Índia, fet que en condiciona l'arribada al no haver-hi cap centre de fabricació arreu d'Europa. Les farmàcies catalanes no tenen capacitat de resposta i han de dir als clients que no tenen el medicament que busquen.
Quan tu jugues a la ruleta, de tant en tant la ruleta cau on tu vols. I l'altre dia no teníem problemes per un medicament anticancerós. Fa menys d'un mes teníem problemes amb un antiarrítmic pel cor. Clar, si la ruleta cau on no toca, pues tenim un problema.
És el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, en declaracions a aquests mitjans. Més coses, l'any passat el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular.
Des del Consorci creuen que cal agilitzar aspectes de la llei d'estrangeria per tal de regularitzar la seva situació i que puguin tenir tots els drets com a ciutadans.
La Teia Fàbrega és la directora.
Aquesta situació no es donava abans. Estem parlant d'uns anys enrere, aquest és un procés que sí que evidentment es donava, però es donava d'una manera molt amb molt poques quantitats. Això ha crescut perquè segons les situacions que hi ha en el món, no? I la gent es veu abocada doncs, a migrar i tot plegat, doncs això ha anat creixent en els últims anys.
Us explicarem a partir d'ara que l'Ídel i la Fageda s'uneixen per la producció d'una nova crema catalana que crearà nous llocs de treball per col·lectius en risc d'exclusió social.
Per a l'Ídel, aquest producte mostra una vegada més la ferma aposta de la cadena pels productes catalans i del territori.
A Pardines fan una passa endavant en la mobilitat sostenible del municipi. En aquest sentit, la conseqüència de la demanda ha portat el consistori a licitar dos punts de recàrrega per vehicles elèctrics.
Es tracta dels dos primers punts que ofereixen aquest servei al municipi.
També sentirem com els estudiants es preparen per la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat comencen el proper dimarts.
En casos com els de l'Institut Montsecop, els alumnes reben classes preparatòries per conèixer a fons les proves que es trobaran al davant.
I anirem a Sant Joan de les Abadesses perquè 30 anys després de l'agermanament en Palais-sur-Vienne, a França, al costat de Limoges, els estudiants continuen trobant-se cada dos anys, un any a cada lloc, per tal de compartir experiències. També coneixerem qui és en Ferran Serra, és el nou representant dels geganters d'Olot.
No, sí, desapareix la figura del cap, com s'havia entès fins ara. Un cop retirat Andreu Giró Girona, els geganters van fer votacions i van escollir Ferran com a representant.
La Vall d'en Bas celebra el Dia de la Dalla amb activitats per totes les edats.
Serà aquest diumenge i comptarà amb la 24a edició del concurs de dalla.
Pel que fa als esports, encara molt pendents del que passa als despatxos de l'Olot, la Unió Esportiva Olot ha fitxat el central Robert Costa per liderar la línia defensiva i reforçar la rereguarda capitanejada aquest any per Roger Bernils i Uri Ayala.
El jugador de 29 anys ja arriba procedent de l'Alzira i compta amb un bon grapat d'anys d'experiència a la categoria de bronze del futbol estatal.
I ascens amb suspens del primer equip del Club Tenis Taula en Ripoll.
Els de la capital van guanyar un partit i en van perdre dos de la fase final disputada a Sabadell, el que els assegura virtualment jugar a segona divisió estatal la temporada vinent.
En Gabriel Surinyà, que és el president de l'entitat.
Doncs és una temporada completa, perquè el primer equip quedar primers de la Lliga i aconseguir pràcticament l'ascens, perquè és un tema burocràtic encara de moment. El segon equip, una tercera posició, és molt bona posició, i l'equip que tenim d'alguna manera per mirar de fomentar el jovent de que es vagi integrant, doncs hem fet una temporada també molt bona, pugem a primera provincial i es tracta de tindre la mínima diferència entre equips per sempre poder ajudar un equip de baix al de dalt.
L'hoquei Olot assegura que la primera catalana és una bona categoria per formar els jugadors de la base.
El seu director esportiu, Aniol Mangas, reconeix que l'equip està preparat per intentar pujar nacional catalana a la temporada vinent.
I el triatleta Genís Grau es queda sense bitllet per als Jocs Olímpics de París.
Grau vol centrar-se ara en nous objectius com la gran final de les sèries mundials a Màlaga el mes d'octubre.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8:35.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món avui. Notícies. La llei d'amnistia s'aprova aquest dijous. Avui serà un dia intens políticament parlant.
L'aplicació de la llei quedarà en mans dels tribunals en els pròxims dies, tan bon punt sortir publicada al BOE.
Francisco Camps surt absolt de 15 anys d'investigacions judicials per la trama Gürtel.
L'expresident valencià, que ha arribat a estar vinculat a 9 processos per corrupció, diu que li agradaria tornar a la política.
D'altra banda, no posar-se condó quan l'altre ho demana o treure-se'l sense avisar és delicte, diu el Tribunal Suprem.
El tribunal unifica doctrina sobre una pràctica que es coneix com stealthing i sobre la qual hi ha poca jurisprudència i sentències contradictòries.
Una nova tècnica sense radiació podria canviar el diagnòstic precoç del càncer de mama.
En les pròximes setmanes, el Vall d'Hebron i el Barcelona Supercomputing Center començaran les proves clíniques per validar una nova modalitat d'imatges mèdiques basades en ultrasons en 3D, un sistema indolor i no com més segur i precís que les mamografies.
La pena de mort puja fins als 1.153 casos el 2023, la xifra més alta en 8 anys.
La Xina, l'Iran i l'Aràbia Saudita encapçalen la llista amb un augment del 48% d'execucions en el cas del segon.
I a turbulència en un vol de Singapore Airlines. L'avió va caure, atenció, 54 metres en 4 segons i mig.
Es difon la investigació preliminar dels fets de la setmana passada que van causar un mort i desenes de ferits.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Important que tinguem en compte que avui tallaran un carril en sentit Vic als túnels de Bracons. El tall serà de 9 del matí a 6 de la tarda. El centre de control viari ha informat que el tall és degut a la neteja de les canonades de la recollida d'aigua. En tot moment hi haurà un carril per cada sentit de circulació. Avui cal que planifiqueu bé els vostres desplaçaments. I ara anem al temps. Quines temperatures tenim ara, Aniol? Tornem de nou a llevar-nos amb un matí tapat.
Doncs sí, avui ens llevem, però amb temperatures bastant elevades. En tenim 8 a la Vall de Núria, en tenim 14 a Das i a Molló, 16 a Camprodon, a Ribes de Freser, a Sant Pau de Segúries, 17 a Ripoll, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 18 graus a Olot i a Mieres, 19 a la Vall d'en Bas, 20 graus a Anglès, 21 a Castellfollit de la Roca i Girona i 22 a Figueres, Banyoles i Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui la pluja es pot animar. Preveiem pluges, xàfecs i tempestes localment fortes a partir de la tarda i fins al vespre. Poden anar acompanyades de llamps i trons i poden deixar pedregades. Avui, doncs, una situació pràcticament d'estiu, perquè encara farà calor, potser no tant com ahir, la temperatura pot baixar 2 o 3 graus, però la veritat és que encara la temperatura serà alta. Es va arribar, per exemple, als 29 graus a Mieres, o 26 en el cas de Olot, 27 a Vic, o 20 en el cas de Queralbs. Tot això és marcat per aquesta inestabilitat, que els propers dies es manifestarà en forma de ruixats a les tardes, gairebé cada dia, però atenció, perquè hi ha canvis. Diumenge potser no plourà tant, i en canvi dissabte les pluges tornen a ser fortes, com les d'avui, o una mica més. S'avança la pluja de dissabte, per tant, dissabte, un temps més inestable.
Peixos, Isma, dum, 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 peixos.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos.
Peixos Isma!
Lidl i La Fageda s'uneixen per la producció d'una nova crema catalana que crearà nous llocs de treball per col·lectius en risc d'exclusió social. Per la companyia alemanya, aquest producte mostra una vegada més la ferma aposta de la cadena pels productes catalans i de territori. Està previst que estigui disponible a tots els supermercats Lidl d'Espanya i que pugui fer el salt també a nivell europeu.
Fa 8 anys que Lidl i La Fageda van unir forces amb la comercialització dels iogurts a la cooperativa a les botigues Lidl de Catalunya. Ara han fet un pas més i han començat a produir una nova crema catalana que permetrà, per una banda, col·laborar amb el projecte social de La Fageda i, per l'altra, reforçar el compromís de Lidl amb la responsabilitat social i el territori català. Segons el gerent de compres regional de Lidl, Jordi Morales, és un producte que garanteix la sostenibilitat tant en l'àmbit social com també en el mediambiental.
Vam pensar quin és el postre tradicional català per excel·lència que podem exportar a totes les botigues d'Espanya, a un altre pas a botigues d'Europa, a nivell comercial com ho puc rentabilitzar, i us ho vaig descriure de la mateixa manera que vos ho diré ara. Era una peça rodona amb un Tetris. Quan estàs jugant al Tetris i t'arriba una peça rodona, com la fas encabir? Pues la farem encabir, la farem funcionar, i l'hem fet funcionar.
Però tot i que el producte ja s'està comercialitzant a grans punts de Catalunya, i la previsió és que arribi a tots els supermercats Lidl d'Espanya, també té una gran vessant social, ja que permetrà crear nous llocs de treball per a col·lectius en risc d'exclusió social. La directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, explica algunes característiques de la nova crema catalana i afirma que és diferent de l'actual crema de vainilla que produeix la mateixa cooperativa.
La diferència, o sigui, el procés, diguéssim, d'elaborar una crema a nivell industrial i de procés seria el mateix, però el que canvia aquí són els ingredients, no? Perquè la nostra crema de vainilla, com diu el nom, porta vainilla, i aquesta, doncs, porta ou, porta llimona, i el procés productiu i la recepta són diferents.
Des de Lidl expliquen que la creació d'aquesta nova crema catalana és un pas més dins l'aposta de la cadena de supermercats per a la comercialització de productes que portin un valor afegit i que fomentin l'economia local. El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica és Joan Gòdia.
Volem un sistema alimentari que sigui just, equitatiu i col·laboratiu. Just ha de ser socialment sostenible, i aquest ho és. Ha de ser d'accés a tothom, i aquest també ho és. I ha de pagar a cada baula de la cadena el preu que li correspon, i aquest també ho és. O sigui que en aquest sentit també es compleixen les condicions de la presentació d'aquest producte, i col·laboratiu. La col·laboració que hi ha entre una de les cadenes, la distribució i la producció, doncs també està inclòs dintre d'aquest projecte.
A hores d'ara, Lidl adquireix producte de Catalunya per valor d'uns 925 milions d'euros a l'any. També exporta un 30% de tot el que compra al nostre territori i treballa amb uns 170 proveïdors de la regió.
Marxem ara cap a Pardines. Perquè fa una passa endavant en la mobilitat sostenible del municipi. Ens ho explica la Paula Sayago.
Pardines fa una aposta per la mobilitat més sostenible amb la licitació de 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Es tracta de les 2 primeres places del municipi destinades a aquest tipus de cotxes. A causa de l'alta demanda per part dels veïns i el mateix consistori, l'equip de govern ha decidit tirar endavant el projecte amb la creació d'aquestes 2 places d'aparcament que se situaran al pàrquing de darrere de l'hostal de Can Serra. L'Ajuntament en aquests moments ha fet la primera passa endavant amb la publicació de l'oferta perquè les empreses interessades a l'execució s'hi puguin presentar. En parla Jordi Ubach, alcalde de Pardines.
Hem posat a concurs la licitació de 2 places per carregar cotxes elèctrics. Entenem que és un servei ja molt demandat i des de l'Ajuntament doncs, hem publicat també una oferta per l'empresa que consideri oferta interessant doncs es pugui presentar. Seran en principi 2 places de pàrquing per cotxes elèctrics, estan situats en el pàrquing de darrere Can Serra, que en diem, i pensem que és una molt bona ubicació i un servei que volem donar.
L'espai ja estava adequat, per la qual cosa només caldrà pintar i instal·lar el carregador. D'aquestes tasques se n'ocuparà l'empresa que presenti oferta per quedar-se al servei de càrrega de cotxes elèctrics al municipi.
Els estudiants de les nostres comarques ultimen els detalls per la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat comencen el proper dimarts. En casos com els de l'Institut Montsacopa, els alumnes reben classes preparatòries per conèixer a fons les proves que es trobaran al davant. Reconeixen que són temps de nervis i de moltes hores d'estudi per preparar bé tots els exàmens.
Queda menys d'una setmana perquè centenars d'alumnes de la Garrotxa s'examinin de les proves d'accés a la universitat. Coneguda popularment com a la selectivitat, és una prova que serveix de pont per a aquells estudiants que volen estudiar a la universitat. Són dies de nervis a les aules i també de preparació per acabar de detallar aspectes que poden sortir en les diferents proves de les més de 10 assignatures que hi ha. La selectivitat dura 3 dies, de dimarts a dijous, i es divideix en diferents franges horàries entre exàmens. Per copsar les sensacions en aquests dies previs hem anat a l'Institut Montsacopa, on els alumnes de segon de batxillerat es preparen pels exàmens. Un d'ells és l'Albert Samsó.
Són uns moments complicats, així de força estrès, perquè s'ha d'estudiar molt, però bueno, es va fent i des d'aquí al centre ens estan ajudant molt perquè totes les classes que necessitem ens les donen. Si hi ha coses que no entenem també accepten després de classe, hores del pati i fora d'hores dins inclús d'escola, correu i això, sempre estan atents.
La majoria d'estudiants poden arribar a aquests exàmens amb ja el camí ben clar del que estudiaran a la universitat, però alguns hi arriben amb precaució. És el cas de la Carme Arques, que explica que sap que vol estudiar el grau universitari d'arquitectura, però que abans toca treure una bona nota a l'ESPAU.
Jo crec que aniré més per al tema d'arquitectura, però vull primer ja em que trec a la CL i ja després triaré definitivament.
La selectivitat es farà a partir del proper dimarts fins dijous a de Catalunya. Milers d'estudiants estan cridats a les aules per començar a construir el seu futur acadèmic amb destí a la universitat.
I alumnes de l'Epalais Sirvien a França, a Limoges, al costat de Limoges, visiten aquests dies Sant Joan de les Abadesses. És fruit de l'agermanament que es va produir entre les dues poblacions ara ja fa més de 30 anys, Paula.
L'Epalais Sirvien i Sant Joan de les Abadesses continuen celebrant el seu agermanament, una relació que remunta l'any 1990, quan els equips del futbol base del Club Esportiu Badesenc varen ser convidats a un torneig del poble francès. La invitació es va repetir i es va començar a parlar de la possibilitat de germanar-se. Unes converses entre ambdós municipis que van acabar amb la consolidació l'11 d'octubre de 1992, quan els dos alcaldes varen signar el compromís entre Sant Joan i Sirvien. Des d'aleshores s'han organitzat estades, festes i celebracions, destacant per sobre de tots els actes l'intercanvi entre l'alumnat de les escoles dels dos pobles. Enguany els toca el Sant Joan ser els anfitrions. En parla l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer.
Aquest any doncs, els hi toca a ells compartir amb nosaltres una setmana, s'allotgen amb diferents famílies i per tant tenim activitats compartides, algunes es fan a l'escola, en horari escolar, altres doncs mira, amb cada família que els acull, no? Que hi ha aquelles activitats que cadascú doncs, va organitzant després de les tardes. La veritat és que és una experiència extraordinària.
Els infants francesos van arribar a la vila diumenge i faran estada amb les famílies santjoanines fins al divendres. Es tracta d'una experiència única que permet als nois i noies conèixer la vila i un xic de Catalunya.
En 12 minuts arribem ja al punt exacte de les 9 del matí. Olot es prepara per veure ballar els gegants aquest proper diumenge al migdia, en directe també per Olot Televisió. Ferran Serra és el nou representant dels geganters. Desapareix la figura del cap com s'havia entès fins ara. Un cop retirat l'Andreu Girona, els geganters van fer votació votacions i van escollir en Ferran com a representant. L'hem volgut conèixer de més a prop, Gerard.
Els balladors de la Faràndula enceten una nova temporada aquest cap de setmana amb la celebració de Corpus. Enguany el grup de geganters hi ha canvis. Després de la retirada d'Andreu Girona com a cap dels geganters, Ferran Serra agafa el seu relleu al capdavant. Aquesta vegada, però, no com a cap, sinó com a representant. Després d'una votació entre els membres, ell en va sortir escollit, tot i que diu que no té per què ser-hi fins que plegui, i de fet pensa que és bo que tothom passi per aquest càrrec.
El tema de cap de geganters per mi és com una paraula que denota que tens alguna cosa extra que no tenen els altres i no és això, no? Simplement jo considero que aquest any doncs, m'ha tocat ser el representant dels geganters. O sigui, som un equip molt cohesionat, tothom fa molt de temps que està dins la faràndula, per tant tothom hi entén molt, llavors entre tots ho fem tot.
Ferran Serra va començar a ballar a la faràndula l'any 2001, amb 14 anys, com a membre dels Cabeçuts. Entre Cabeçuts i Cavallets va ballar 10 anys a la plaça i després d'un parèntesi de 4 anys va passar a formar part del grup de geganters. El primer any ballant el gegant i a partir del segon portant la gegantesa.
Encara recordo unes paraules de l'Andreu de l'any passat en una entrevista aquí amb vosaltres que deia que recorda el primer cop que va entrar aquí com a novato, no? I que de cop passen els anys molt ràpid i veus que van plegant la gent, que la gent va acabant els seus anys i de cop et trobes que ets un dels més veterans, no? Llavors, bueno, això, una mica més d'experiència i bastants anys dins la faràndula que és un orgull per mi.
En Ferran sempre ha estimat la faràndula i diu que aquest fet li ha d'agrair als seus pares.
Els pares ja m'havien portat sempre, quan era petit, a veure la faràndula, a veure els gegants i d'aquí em ve una mica l'afició. I també els hi agraeixo això, no? Que jo gràcies a ells ara jo puc estar aquí ballant els gegants.
El lloc de l'Andreu Girona al grup de geganters l'ocupa ara la Sara Arbós, que serà la primera dona en ballar les figures més icòniques de la ciutat d'Olot. Són, curiosament, la mateixa generació de geganters que fa molts anys van fer de cavallets, també plegats.
El ball que vaig fer com a capità de cavallets l'any 2010, que és l'any que vaig plegar, érem pràcticament els mateixos que ara estem a geganters. Menys en Jordi, que en Jordi va acabar un any abans que jo de cavallets. Els altres som els mateixos, sumant-hi també el cap de Lliga Mosques, que és en Ferran Mayans. O sigui que 7 dels geganters que estem ballant ara doncs van ballar junts el meu últim ball de cavallets a la plaça. Vull dir que bueno, som gent que portem molt de temps ballant i ballant junts.
Es van succeint els balladors i molts són els que esperen algun dia poder viure l'emoció de ballar a plaça i ser el centre d'atenció de milers d'ulls. Des de la plaça, però també des de casa, tot mirant la tele.
Doncs sí, a través d'Olot Televisió aquest diumenge a partir de 11:45 del matí, la ballada de Corpus a Olot Televisió.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports.
Opticalia patrocina els esports.
L'hoquei Olot assegura que la primera catalana és una bona categoria per formar els jugadors de la base. El seu director esportiu, Aniol Mangas, reconeix que l'equip està preparat per intentar pujar a Nacional Catalana la temporada vinent. Guillem Guardiola.
La millor cuina per formar els jugadors a foc lent. L'hoquei Olot està a punt d'acabar la temporada en el seu primer any a primera catalana, una categoria que serveix i molt perquè els jugadors de la base vagin agafant rodatge i experiència en divisions sèniors. El balanç és bo. L'equip s'ha consolidat a la zona mitjana de la taula, tot i que el director esportiu de l'hoquei Olot, Aniol Mangas, admet que el bloc té potencial per lluitar per l'ascens l'any que ve.
Sí, jo penso que l'objectiu d'aquest equip va ser consolidar i intentar fer un pas endavant i assolir Nacional Catalana, que crec que seria la categoria perfecta, però aquí a Primera Catalana hi ha molt de nivell. I crec que per ser el primer any, ostres, han fet un molt, molt bon paper i jo crec que l'any que ve, amb aquesta mica més d'experiència, crec que poden lluitar per estar a la part dalt i intentar pujar.
Els joves han construït un teixit imprescindible des que l'hoquei Olot va aconseguir l'ascens a Hoquei Lliga Plata. No és casualitat que jugadors com Adam Gossinyer, Enric Tremoleda i Joel Pagès ja hagin arribat a debutar a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Mangas destaca que la primera catalana és una lliga amb nivell.
I els hi serveix aquests joves per agafar aquesta mica d'experiència. La qualitat ja la tenen, però aquesta categoria es va molt bé per aprendre doncs, a jugar també en les emocions, a nivell mental, a saber què s'ha de fer en cada moment del partit. I sempre els dic, no? Quan passes aquestes categories seniors ja és el món dels adults, no és les base, i hi ha molta diferència, canvia molt.
L'hoquei Olot tancarà la Lliga Primera Catalana aquest dissabte a la pista del GIEC. Els jugadors de segona catalana van acabar-la aquest cap de setmana amb victòria a la pista del Farners i van certificar la 12a posició, mentre que l'equip femení la va acomiadar amb una golejada a la pista de la Garriga. Les olotines han acabat en un valuós tercer lloc.
I el triatleta Genís Grau es queda sense bitllet per als Jocs Olímpics de París.
El garrotxí Genís Grau va començar molt bé la cursa per arribar als Jocs Olímpics i fins i tot es va posicionar entre els dos millors espanyols del rànquing. Els resultats dels darrers mesos, però, l'ha fet estar lluitant entre el tercer i cinquè lloc. L'últim abandonament a la Copa del Món de Huatulco, a Mèxic, on el garrotxí es va proclamar campió fa només dos anys, per cert, va dir adéu al somni de viure en primera persona les Olimpíades de París. Genís Grau atribueix els mals resultats en les últimes proves a la pressió.
Jo crec que ha sigut també la pressió de que ja s'estava acostant al final de la classificació i al haver-me lesionat tot el desembre i gener, tot em venia molt just, vaig saltar-me gran part de la pretemporada i aquí això es paga perquè tothom està al 100% i més aquest any que ja s'acostava al final de la classificació i bueno, doncs vaig començar malament i vaig agafar una mala ratxa que no aixecava cap i bueno, suposo que ha sigut això una mica tot.
Sense temps per perdre, el garrotxí Genís Grau assegura que es troba en un bon estat de forma física, tot i que admet estar tocat per no haver-se classificat per als Jocs Olímpics. El triatleta lluitarà ara per tornar a estar a les sèries mundials i obtenir el bitllet per la gran final a Màlaga el mes d'octubre.
Bueno, classificació directa seria guanyar el campionat d'Espanya, que això ja em portaria directament a estar seleccionat sí o sí. Som sis espanyols que estem a les sèries mundials i només poden competir cinc. Això vol dir que sempre hi haurà un que es queda fora, ens fan rotar, i com més punts tens, més opcions tens a estar a quasi totes les sèries mundials. O sigui que ara és sumar punts a les Copes del Món i així es poder escalar el rànquing mundial i poder estar a les sèries mundials.
El triatleta Genís Grau buscarà la classificació directa a la gran final de les sèries mundials de Màlaga d'aquí a 3 setmanes al Campionat d'Espanya en distància sprint, que se celebrarà a la Corunya.
És temps de renovar el teu estil i visió amb l'arribada de la primavera. Ara, a Òptica i a Olot, fer-ho és més fàcil que mai. Pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en còmodes quotes mensuals sense interessos. Sí, has sentit bé. Finança les teves ulleres en 12 quotes. Visita'ns a Òptica i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem per ajudar-te a veure el món amb claredat.
Mig minut i ja anem tancant la paradeta. Fins aquí el programa d'avui. Demà, moltes més coses per explicar-vos aquí a l'antena dels 5 minuts més, com sempre, fidels a la nostra cita. Gràcies un dia més per la confiança. Bon dia a tothom.